L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Una jornada més, avui divendres, 19 d'abril, i a les portes ja d'un nou cap de setmana, tanquem informativament parlant aquesta setmana i ho fem donant-vos la benvinguda a l'últim dels informatius que les diferents emissores municipals associades a Mute cada dia unint esforços us oferim, arribats en este punt horari i des d'aquesta mateixa sintonia, des d'aquest dial. Un servidor, Domènec Ramal, és qui us acompanya i qui ja, sense més preàmbuls, us introduix els temes que avui tractem en este informatiu Mute. El primer d'ells ens portarà a parlar d'infraestructures i més concretament de carreteres, perquè el tram de la Nacional 340 entre l'accés de l'autopista AP7 a l'Ampolla i la TV3025 a l'Ametlla és un dels trams viaris amb més cost social per accidents, segons un estudi del RAC. Avui també coneixerem que la delegació territorial de la Confederació de Comerç de Catalunya es consolida a les Terres de l'Ebre. I encara des de l'Ametlla també destacarem i ens farem ressò que Ports de la Generalitat inicia l'estabilització dels talussos de la zona portuària. Donant pas ja a l'àmplia crònica de l'àmbit cultural que avui també divulgarem, començarem parlant de Santa Bàrbara i de l'estrena d'aquest documental anomenat Se fa saber. En posta, diferents activitats marquen el cap de setmana. Xerrades, concert de Sant Jordi o també una festa solidària seran algunes d'aquestes activitats protagonistes. I el recorregut informatiu de la jornada passarà també avui pel Mas de Barberans, on aquest cap de setmana l'actriu Montse Carulla pronunciarà el pregó de les festes majors. Acabarem destacant que Alcanar, aquest cap de setmana, comença la primera setmana gastronòmica de les tapes amb la participació d'un total de 14 restaurants d'Alcanar i les Cases. També a l'Aldea, aquest cap de setmana, estan de celebració, concretament la dels 30 anys de la fundació del municipi. Aquestes són algunes de les propostes informatives de la jornada. Les d'este divendres, 19 d'abril, temps d'actualitat, l'informatiu Mute, que tot seguit, i si us interessa, us comencem a ampliar.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Obrim ja el nostre temps d'informació i ho fem amb la primera de les qüestions que avui us avançàvem en titulars, parlant d'infraestructures i de la xarxa viària al seu pas pel nostre territori. I en parlem perquè el tram de la Nacional 340 entre l'accés a l'autopista AP7 a l'Ampolla i la TV3025 a l'Ametlla és un dels trams viaris amb més cost social per accidents, segons un estudi que aquesta mateixa setmana ha fet públic el Reial Automòbil Club de Catalunya, el RAC. De fet, i segons Lluís Puerto, responsable tècnic de la Fundació RAC, en aquest tram s'ha generat una despesa de 379.000 euros per quilòmetre, 6 punts per sobre de la mitjana espanyola, tal i com des de la Cala Ràdio i en la seva crònica ens explica Olga Tomàs.
El tram de la Nacional 340 entre l'accés a l'AP7 a l'Ampolla i la TV-3025 a l'Ametlla és un dels trams viaris amb més cost social per accident, segons un estudi del RAC. I és que 5 dels 10 trams catalans de carreteres propietat del Ministeri de Foment, que suposen un major cost social, estan ubicats a la demarcació de Tarragona, segons un estudi realitzat pel RAC i que es va fer públic ahir. D'aquests, 3 estan ubicats a les Terres de l'Ebre. En cada tram han estat comptabilitzats el número de morts i també de ferits greus totals durant els últims darrers anys. Quan parlem de cost social, de què parlem? Parlem de la despesa, per exemple, derivada dels serveis d'emergència, també de la productivitat perduda i també de materials. En l'octava posició trobem, a nivell estatal, el tram de la Nacional 340 que discorre entre l'accés a l'AP7 a l'Ampolla fins a l'entrada del municipi a la TV-3025 a l'Ametlla de Mar. Tant aquest com els altres punts de la xarxa viària provincial corresponen a carreteres de calçada única, amb un carril únic per cada sentit i amb un alt volum circulatori. Les estimacions de la Direcció General de Tràfic és que el cost associat a cada víctima mortal en accidents i també en ferits està molt per damunt del nivell espanyol. Lluís Puerto és el responsable tècnic de la Fundació RAC.
El de la N340 a Tarragona, que seria el vuitè de tot l'estat, de tota la xarxa de carreteres de l'estat, que està en una intersecció que hi ha amb l'AP7, això és a l'alçada de l'Ampolla, a Tarragona, i entre l'Ampolla i l'Ametlla de Mar hi ha uns 15 quilòmetres on el cost social és de 379.000 euros per quilòmetre, 6 vegades per sobre més o menys que la mitja espanyola.
Algunes de les mesures que poden ser efectuades per reduir la sinistralitat passen per implementar solucions senzilles, en principi, de manteniment o execució sobre la infraestructura de la carretera, que apunten normalment solen tindre un cost baix. D'altra banda, des dels municipis propers, els alcaldes porten ja molt de temps demanant a l'administració central la posada en marxa de la continuïtat de l'A7 al seu pas per les Terres de l'Ebre. Aquesta setmana sortien informacions sobre la tramitació del tram entre la Jana a la província de Castelló i el Perelló, però de moment ningú s'ha pronunciat sobre el tram de 18 quilòmetres que separa el Perelló de l'enllaç amb l'A7. Tot i els constants reivindicacions dels alcaldes de la zona.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en Mutre.
Parlem ara de la delegació territorial de la Confederació de Comerç de Catalunya, que tal i com avui, des de Ràdio Delta i en la seva crònica, ens explica Lluïsa Bertomeu, es consolida a les Terres de l'Ebre. L'escoltem.
La Confederació de Comerç de Catalunya és l'organització més representativa del comerç català i aplega actualment uns 350 gremis i associacions que alhora representen 90.000 comerciants i botiguers de Catalunya. La implantació a les Terres de l'Ebre ara fa 10 anys és positiva, tot i la crisi del sector, tal com comenta el president Pasqual Chacón.
Des que vam agarrar la delegació de la Confederació de Comerç de Catalunya, que ens va portar bastant de temps també madurar la idea de poder fer aquesta representació, pues una de les labors que estem fent en aquest moment és a estas, més que res a aquestes associacions menudes que tienen, estan inactives, pues ajudar en tot el que poguéssim, i inclús en el tema de quotes, pues ficar-les al dia dentro de lo que és la crisi i que estiguin associades amb nosaltres. Estem consolidats, lluitem, treballem, sempre des de la perspectiva de que nosaltres el càrrec de president i de la gent que estem aquí és de forma desinteressada. Pues jo te dic que des de fa un parell d'any i mig, 2 anys, que tenim la delegació de la Confederació de Comerç de Catalunya a les Terres de l'Ebre, han professionalitzat en una persona que sí que treballa per a l'ente, i llavors ja podem estar més preocupats per els problemes que ens passen, estem més directes, tenim accés directe al comerç, al tema de la seguretat, vull dir que anem, la consolidació se fa, costa molt perquè és el que estàs parlant abans, però bueno, anem fent, estem molt contents nosaltres,
La primera dècada de la Confederació de Comerç a les Terres de l'Ebre la van celebrar el passat mes de novembre recuperant la nit del comerç, on van nomenar l'expresident Jordi Pujol president honorífic de l'entitat i es van guardonar moltes empreses i persones per la seva tasca al costat de la Confederació.
Gràcies, Lluïsa. I parlem ara de Ports de la Generalitat, que inicia l'estabilització dels talussos a la zona portuària de l'Ametlla de Mar. Les actuacions van a càrrec de Ports i es duran a terme el talús de la corba de l'antic dipòsit de gasoil i el mur de pedra i talús de la zona de la cova llarga. Novament, des de la Cala Ràdio, és Olga Tomàs qui ens amplia aquesta informació.
Aquesta setmana s'ha iniciat la primera fase dels treballs d'estabilització dels talussos que conformen la façana marítima de l'Ametlla de Mar i que delimiten amb la zona portuària del municipi. Els desperfectes van ser detectats per l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i Ports de la Generalitat serà qui realitzarà aquesta reparació, ja que en té la competència. Els treballs inclosos dins d'aquesta primera fase consistiran en la reparació dels murs de contenció amb pedra per a la contenció i protecció del talús existent, que fruit de l'erosió a la que s'ha vist sotmesa des de la seva construcció ha tingut aquests desperfectes. A més, les fortes pluges que recentment s'han donat al municipi han accelerat aquest procés de deteriorament. Actualment existeixen dos punts principals afectats. D'una banda, el talús en la corba de la zona de l'antic dipòsit de gasoil. En aquest cas, els treballs consistiran en la reparació de la malla i també està previst reconstruir el mur de pedra seca. D'altra banda, està el mur de pedra que cobria l'accés a la cova llarga. L'erosió ha provocat l'enfonsament d'una part. Per tant, es preveu la reconstrucció del mur enfonsat per aturar l'avenç dels fenòmens erosius que afectarien a l'estabilitat del talús i la producció de nous episodis de despreniments. També es preveu el rebler de les cavitats dels conglomerats del talús amb morter o formigó alleugerit amb argiles expandides per tal d'aconseguir un suport del pes del talús. Escoltem Andreu Martí, alcalde de l'Ametlla de Mar.
Ports de la Generalitat ja ha iniciat aquests processos d'estabilitat del talús perquè no es puguin produir nous episodis de despreniments. Tot i que anem de cara al bon temps, doncs va la pena que ho poguéssim fer i arranjar, i més tenint en compte el que significa la temporada de bon temps i d'estiu pels caleros, i en aquest sentit doncs, deixar-ho mig preparat o preparat, millor dit, del tot, perquè de cara a la propera temporada doncs, estigui tot arranjat. I en tot cas visualitzarem, revisarem que en aquest cas ports totes aquestes feines de contenció i protecció de tot el que són els penya-segats, les timbes, el talús, doncs hagin reproduït en el millor estat possible.
Per part de Ports de la Generalitat, conjuntament amb l'Ajuntament Calero, s'està duent a terme l'estudi d'altres actuacions que es desenvoluparien en posteriors fases d'execució per tal de continuar millorant l'estabilitat del talús que conforma la façana marítima de l'Ametlla de Mar i que delimita amb la zona portuària del municipi.
Coneixes el cas de Ferran, el noi de 9 anys de Camarles a qui fa falta un elevador d'escala? Ferran necessita que l'ajudes. Recull tots els taps de plàstic i deposita'ls en algun dels punts de recollida del teu municipi. Per més informació, al mòbil 687 857 913. Col·labora, estem segurs que entre tots ho aconseguirem.
Artista, acròbata, cantant o malabarista? Tens dots de mag? Ets el rei de la rialla o la teva gossa balla? T'estem buscant perquè tu ets del milloret. Torna a Santa Bàrbara i en col·laboració amb l'Ebre Televisió, el programa dels artistes de les Terres de l'Ebre. Fins a 1.000 euros en metàl·lic per als guanyadors. Tens de temps fins al dia 19 d'abril. Consulta les bases a www.santabàrbara.cat. Atreveix-te, perquè tu ets del milloret.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
I obrim el bloc dedicat a les propostes d'agenda, temes de l'àmbit cultural, que comencem anant avui cap a Santa Bàrbara. Allà se fa saber que avui s'estrena el documental Se fa saber, una obra de la realitzadora d'Arrels Planeres, Zoraida Roselló, que és un retrat costumista i pintoresc de Santa Bàrbara a través de 7 personatges carismàtics del municipi. Se fa saber, també es presentarà properament i fora de competició a la Mostra de Films de Dones a Barcelona, curiosament a l'apartat de documentals de territoris fronterers, juntament amb obres que representen zones o països com Pakistan i l'Iran. Des de la Plana Ràdio, Tere Giné.
Així és, Domènec, anava per a geòloga, però ha acabat convertint-se en directora i realitzadora de documentals i curts. Es tracta de la jove barcelonina de pares planers, Zoraida Roselló, que avui presenta a Santa Bàrbara el seu primer treball, Se fa saber, un documental de 80 minuts de durada on l'autora retrata 6 o 7 personatges que conviuen en un espai comú com és el d'un poble, en aquest cas el nostre, i sense seguir un fil argumental concret. L'autora deia que a l'hora de triar els personatges que surten al documental va procurar que foren personatges que no estessin condicionats per la presència de la càmera i que el seu comportament davant la mateixa fora l'habitual en elles. I d'altra banda, que estiguessin relacionades amb diferents camps locals que volia treballar, com l'agricultura, la immigració, l'identitat planera o el caràcter de la gent del poble, que és, segons Roselló, lo que li dona valor a l'obra.
I Jo vaig, quan vaig decidir a qui escollia i a qui no, una, vaig partir de dues idees bàsiques. Una era que fossin persones que funcionaven davant de la càmera, o sigui, que no es tallessin a l'hora de que jo els hi fiqués la càmera davant, que fossin, que es mantinguessin en el seu comportament habitual, que no estiguessin condicionats, vaja, per la càmera. I l'altra és que hi havia una sèrie de temàtiques que jo volia treballar, com poden ser l'agricultura, la immigració, la identitat planera o caràcter planer, típic d'aquí, que és el que per a mi és el que té valor, el que li dona valor a la peça. Llavors, també, per d'alguna manera dinamitzar el documental, donar-li vida a aquest caràcter, a aquesta identitat, vaig buscar personatges molt caricaturescos, d'alguna manera. O sigui,
Se fa saber també es presentarà properament i fora de competició a la 21a Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona 2013. La mostra és una aposta per la promoció i la difusió del treball de les cineastes i, en particular, de la cultura de les dones en general. Curiosament, el treball de Zoraida participa en l'apartat de documentals de territoris fronterers, juntament amb obres que representen Pakistan i Iran. Serà el dia 6 de juny a les 9 de la nit i a Barcelona.
Se presentarà en el marc de la Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona, dins de la secció no competitiva, i està programat en l'apartat de documentals de territoris fronterizos, que està a Pakistan, Iran i Santa Bàrbara.
L'estrena, però, d'aquest documental, que ha aixecat força expectació entre el veïnat, es farà a Santa Bàrbara aquesta mateixa tarda a les 7:30 al Centre Cultural, i la seva autora confessava que li agradaria que hi haguera un petit debat o torn de preguntes en finalitzant el visionat per conèixer l'opinió dels assistents. Recordem que l'entrada és gratuïta.
Gràcies, Tere. No abandonem les invitacions a compartir propostes de l'àmbit cultural. Hem d'anar ara cap a Amposta. Diferents activitats marquen el cap de setmana d'aquesta població. Una interessant xerrada, el concert de Sant Jordi o una festa solidària seran algunes de les activitats protagonistes d'aquest cap de setmana que avui s'enceta a la capital del Montsià. Des de la seva emissora, des d'Amposta Ràdio, ens ho explica Manel Ramon.
Doncs, com bé deies, diferents activitats que comencen avui mateix se destaquen avui a l'actualitat d'Amposta. De fet, avui tindrà lloc la xerrada La Ètica, un espectacle clau en la política a càrrec de la diputada al Parlament de Catalunya per Esquerra Republicana, Gemma Calvet. Serà a la Biblioteca Comarcal a partir de les 7:30 de la tarda. I per als aficionats de la música, aquest cap de setmana té lloc el concert de Sant Jordi amb la banda de música de la Unió Filarmònica i diumenge el concert de primavera de la Coral Aquae. Però volem destacar també una activitat solidària. De fet, diumenge celebrarà una nova edició de la Paella de Mans Unides que se celebra a la capital del Montsià. Una paella per a 1.000 persones que té com a finalitat recaptar fons per a diferents projectes que des d'Amposta i des de la comarca del Montsià i Terres de l'Ebre s'engeguen per, doncs, millorar la qualitat de vida al Tercer Món, tal com explicava una de les membres de Mans Unides, Michi Porres.
La finalitat és recaptar fons per a tres projectes que té Amposta aquest any, que són un a la Índia, que és la prevenció d'enfermetats, l'altre és a Àfrica, que consisteix en ballar a tres escoles, perquè aquestes escoles estan molt prop de la carretera, hi ha una mina de carbó també molt prop i passen moltíssims camions, i això és un perill per als nens. I el tercer projecte és a Haití, que és construir 15 cisternes d'aigua perquè la gent tingui aigua a les cases i pugui també regar tots els horts.
Doncs ja ho saben, aquesta paella solidària que se celebrarà diumenge al pavelló Firal d'Amposta, el preu és de 7 euros. A més, també saben que a la capital del Montsià hi ha diferents activitats culturals, com dèiem en un principi, que comencen avui mateix.
Gràcies, Manel. I des d'Amposta hem d'anar a una altra de les poblacions del nostre territori, com és el Mas de Barberans, perquè l'actriu Montserrat Carulla serà enguany la pregonera de la seva festa major. L'Ajuntament del Mas cada any tria un pregoner o pregonera que estigui vinculat al poble i la mare de l'actriu, en este cas, de Montserrat Carulla, hi va néixer, tal i com des de la seva crònica avui ens explica des de la Plana Ràdio Josep Roig.
La tradició marca al Mas de Barberans que el pregó de festes es faci el diumenge abans del dia del patró, Sant Marc, que és el 25 d'abril. Així doncs, aquest diumenge a les 7 de la tarda, com a preàmbul del començament de la festa major, aquest municipi del Montsià farà l'acte protocolari de presentació de pubilles 2013 i acomiadament de les de l'any passat, abans de presentar la pregonera. Enguany, l'actriu Montserrat Carulla Ventura, coneguda especialment per les seues aparicions a sèries com El cor de la ciutat, Secrets de família o La saga dels rius, entre altres. Celi Lleixar, regidora de festes del Mas de Barberans, explicava que cada any es pretén que el pregó de festes corri a càrrec d'un personatge que d'alguna manera estigui vinculat al municipi i, en el cas de l'actriu catalana, la seva mare va néixer al Mas de Barberans, explicava Lleixar.
Bueno, ja fa uns anys que venim triant gent que tingui relació amb el municipi, o gent que ha viscut aquí, o gent que els seus pares siguin d'aquí, o això. Ja feia uns anys que havíem pensat en la senyora Montserrat Carulla, perquè la seva mare va néixer aquí a Mas de Barberans, però bueno, és una persona molt ocupada i bueno, fins aquest any no ha pogut ser, no? I una mica pues, això, no? Reconèixer la seva tasca professional i bueno, aprofitant que és filla d'una masovera, pues, invitar-la a la nostra festa major i que ens faci el pregó de festa.
Les festes majors al Mas de Barberans començaran pròpiament el proper dijous 25 d'abril. Tot i això, la regidora volia destacar que, a part del pregó i la inauguració, també diumenge, de l'exposició Expo Jota, a una sala del Museu de la Pauma, demà dissabte hi haurà també un concert conjunt de bandes amb l'actuació de la Unió Musical del Mas de Barberans i la banda invitada Agrupació Musical Santa Cecília de Canet lo Roig. Celi Lleixà volia destacar finalment que s'ha fet una aposta ferma per a que totes les orquestres que amenitzaran les nits de ball siguin del territori, alhora que recordava també l'important cartell taurí que presentarà a partir del 26 d'abril la Festa Major Masovera i del que en parlarem en una propera crònica.
Gràcies, Josep, per tancar este bloc dedicat a les propostes d'agenda. Avui ens farem ressò també que a Alcanar comença la Setmana de les Tapes. Un total de 14 establiments, restauradors d'Alcanar i les cases, membres del Club Gastronòmic de la Població, col·laboren i participen en aquesta nova iniciativa de la Regidoria de Turisme. Amb l'arribada del bon temps i el canvi d'hora, la proposta és tota una invitació a sortir i degustar uns àpats novedosos amb una presentació original. Molt de color, varietat i, com sempre, amb el toc especial dels professionals de la cuina de casa nostra. Menús a base de tapes de mar i muntanya amb el corresponent maridatge dels vins més apropiats per a cada cas i a uns preus molt ajustats, pensats per a tots els pressupostos, en una iniciativa en la que, com hem dit, hi prenen part un total de 14 establiments d'Alcanar i les cases. Una iniciativa que als nostres micròfons comentava la regidora de Turisme a l'Ajuntament d'Alcanar, Mercè Fischer.
Sí, la veritat és que ja l'any passat van començar a introduir novetats durant l'hivern, perquè la veritat és que l'estiu doncs, més o menys funciona una mica tot sol, no? Però durant l'hivern necessitàvem intentar dinamitzar tot el que era el sector. Tenim unes gelades a la primavera que seran entre el que és la Setmana Santa, que de per si ja funciona tot sola, doncs després de la Setmana Santa i abans de lo que és el maig, perquè és un mes de comunions i damunt tenim les festes de maig, doncs aquí al mig, a finals d'abril, tenim una setmana que serà les gelades de les tapes. És una innovació, només serà una setmana, provarem esta a veure com funciona. Pensem que el tapeo és una cosa que s'està instaurant a tot arreu, que està molt de moda i que així podem arribar més a tots els públics, no? Des de públics més selectes en les tapes més selectes, després també en uns públics en què tinguin pues, bueno, la problema una miqueta en la butxaca, no? En la part econòmica. Llavors, aquestes se muntarien, ja te dic, entre Setmana Santa i mes de comunions i maig, i després ja una vegada acabat tot el que són les festes de maig i deixen descansar una miqueta el que són les sortides, al juny començaríem amb les jornades del llangostí.
Tal com la regidora explicava, la primera setmana gastronòmica de tapes se celebra al Canà des del 20 i fins al 28 d'abril. Posteriorment vindran ja noves cites com les segones jornades del llagostí previstes de celebrar del 7 al 23 de juny. D'altra banda, i encara des del Canà, repassarem també algunes propostes de l'agenda cultural que estos dies també s'organitzen, en este cas coincidint també amb els actes de celebració de Sant Jordi. Activitats que aquesta mateixa tarda presenten un concert de la cantautora Montse Castellà, que presentarà l'espectacle Parents per part de riu. Serà a la Biblioteca Trinitari Fabregat a partir de les 7:30 de la tarda. Diumenge hi ha prevista una nova representació de les 23enes jornades de teatre de primavera d'Alcanar, amb l'obra Romeu i Julieta, que a partir de les 7:30 de la tarda i a l'Auditori Municipal representarà la companyia Els Passerells, de Tarragona. I la crònica cultural del canal acabarem destacant també les diferents exposicions que estos dies es poden visitar al municipi. A la sala Nuriart, l'exposició de fotografies de Jorge Reverter, Tribus i Mercats, la podeu visitar de dilluns a divendres en horari de 6 a 8 de la tarda. A les instal·lacions de l'Agrobotiga de les Cases, estos dies i fins al 15 de maig, hi ha també instal·lada una exposició de dibuixos a tinta de Núria Prades, dibuixos inspirats en Alcanar i les Cases en blanc i negre. I per últim, dir també que aquesta tarda a la cafeteria Galeria Padart d'Alcanar està prevista la inauguració a partir de les 8:30 de la tarda d'una exposició de pintura en tècnica mixta d'Antonio Subirats, exposició que es podrà visitar fins al 25 d'abril. I acabarem anant cap a l'Aldea per destacar que aquest proper diumenge 21 d'abril aquest municipi complirà 30 anys com a poble independent segregat de Tortosa. Una jornada festiva que se celebra cada any amb actes institucionals i que, tal i com declara la regidora de Cultura Estela Estorac a través d'una nota de premsa, diu que el 21 d'abril del 1983 és la data memorable de l'autonomia municipal del municipi de l'Aldea, quan s'aprova definitivament per la Generalitat de Catalunya. La gestió d'aquest procés comença quasi 5 anys enrere amb la iniciativa d'una junta de segregació, els components de la qual exposen els seus punts de vista positius per a l'Aldea, especialment l'econòmic i el d'identitat per la seva segregació de Tortosa. Els actes previstos per diumenge començaran a les 8 del matí amb una sortida tècnica en BTT. A les 10:30 del matí està prevista la recepció al vestíbul de l'Ajuntament. A les 11, l'entrega d'aquests premis del 7è concurs literari i artístic. A 3:15, aquest hissament de la bandera amb l'acompanyament musical de la banda musical Verge dels Prats. I a les 12 del migdia, la ballada de sardanes a càrrec de la colla sardanista de l'Aldea posarà el punt i final en aquestes activitats previstes, com hem dit, per celebrar els 30 anys de l'Aldea com a poble independent.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I abans d'arribar a la informació meteorològica, acabarem amb un parell d'apunts esportius. D'una banda, destacant que aquest cap de setmana el Club Patí Alcanar organitza el Campionat Territorial de Patinatge Artístic en categoria cadet. Serà demà dissabte al pavelló poliesportiu. A partir de les 9 del matí estan previstos els inicis dels entrenaments fins a les 10:30. Ja a partir de les 11:30 començaran la competició pròpiament dita. Al matí, amb el disc curt, tant en cadet masculí com femení, a la tarda de 5 a 7:30 la competició del disc llarg en totes dues categories. Per a 7:45 de la tarda, aproximadament, està previst l'acte de lliurament de medalles i trofeus. I acabarem anant a la Sénia per destacar aquesta prova organitzada dins del circuit de curses de muntanya de les Terres de l'Ebre. Es tracta de la quarta edició de la Marató de la Fageda i pujada a Pallerols. Més de 400 participants inscrits, 180 per a la Marató de 42 quilòmetres de recorregut i gairebé 5.000 metres de desnivell. Hi ha també 230 persones pràcticament inscrites a la marxa de 16 quilòmetres de recorregut que farà la pujada als Pallerols. A les 7:30 del matí de diumenge està prevista la sortida per als participants de la Marató des del passeig de la Clotada. Una hora més tard sortiran els participants de la marxa.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Al llarg de les pròximes hores poden caure alguns ruixats de caràcter molt irregular, bàsicament ja a les comarques de Girona, Barcelona, Catalunya Central i el Pirineu. A la tarda es poden mantenir localment amb alguna tempesta i de cara al vespre només quedaria alguna nevada feble a la cara nord del Pirineu amb una cota que baixarà fins als 800 metres de cara a la nit. Està entrant aire fred en alçada i també al vespre a nit pot quedar algun ruixat puntual al voltant de la costa de Barcelona i també al seu prelitoral. Avui les temperatures a l'interior baixen de forma clara i també al Pirineu, fins i tot de forma acusada en algun sector. Però, en canvi, a la costa la baixada serà més lleugera i a Tarragona es poden assolir a la Costa Daurada màximes de 20 o 21. Tramuntana forta cap al nord de l'Empordà, sobretot durant aquesta segona part del dia i pel cap de setmana. Demà dissabte, en general sol, però fins al migdia algun floc de neu a la cara nord del Pirineu, alguns núvols baixos a la costa central, temperatures diurnes una mica més altes i diumenge sol, alguna boira matinal a la Catalunya central i de dia el termòmetre tirarà cap amunt.
Sempre especialment interessant, sobretot quan s'apropa el cap de setmana. La previsió del temps un dia més ens ha acompanyat en els últims instants d'aquesta repassada a l'actualitat que és l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre. El d'avui, divendres 19 d'abril, que un dia més ha tingut el control i edició dels continguts que us ha parlat, Domènec Ramal. Res més, tan sols ens queda agrair-vos la vostra confiança a l'hora d'escollir una municipal per informar-vos. Si és associada a EMUTE, millor que millor. Nosaltres únicament et donem aquestes gràcies i et desitgem. Passes molt bona tarda i gaudisques del cap de setmana. Tornarem dilluns. Fins llavors, bon cap de setmana.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute. Un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.